Són 8:15, comença l'Infovespre.
L'Infovespre.
Comencem l'informatiu del vespre d'avui dijous 28 de setembre amb un repàs als titulars. L'agrupació local del PSC de Calella ha organitzat per aquesta tarda un acte amb la diputada maresmenca Alicia Romero. Romero analitzarà l'actualitat política durant una trobada amb els militants i simpatitzants a la seu dels socialistes al carrer Jovara 103. La nostra companya Mercè acudirà a l'acte i ens farà una entrevista amb aquesta diputada maresmenca. La policia local de Calella precinta un magatzem de la fàbrica Llobet Guri. Aquest migdia, a 3:15 del migdia, la policia local de Calella ha precintat una porta d'un magatzem de la fàbrica Llobet Guri. Es tracta d'una de les primeres portes a l'entrada del costat del Museu del Turisme. En el magatzem s'hi pot veure els rètols que es col·loquen als col·legis electorals per identificar districte i zona. En el precinte s'hi pot llegir que la instrucció ve de part de la Fiscalia Superior de Catalunya. I advocats calellencs donaran assistència gratuïta a les persones que puguin ser detingudes l'1 d'octubre. Els col·lectius se suma també a la iniciativa de diferents col·legis de lletrats de Catalunya que donaran assistència legal als ciutadans que aquest diumenge puguin ser detinguts o citats per la seva participació en el referèndum d'independència. Així ho han fet arribar els partits promotors de la campanya en favor de l'1 d'octubre amb l'objectiu de poder donar una atenció ràpida i efectiva en cas que hi hagi una massificació del problema i que els servei del torn d'ofici es desbordi. I els treballadors de les ambulàncies tanquen un preacord amb l'empresa i suspenen la vaga. El comitè de vaga presentarà a l'Assemblea de Treballadors les condicions del preacord que els seus representants i els de l'empresa Transports Sanitaris de Catalunya van signar ahir 27 de setembre a Girona. Són 9 punts que recullen la principal demanda del personal, com és el compliment estricte del contracte amb CatSalut i el SEM, la millora dels centres de treball i l'equipament o qüestions de l'àmbit laboral com a la reducció progressiva de la jornada de treball fins a les 1.800 hores anuals. I l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Calella posa en marxa novament els tallers de cerca de feina activa. Es tracta de la segona edició d'aquests tallers que s'adrecen als aturats per tal de fer més fàcil la seva inserció en el món laboral, una acció encaminada a reduir la taxa d'atur a la ciutat. En aquest sentit, cal recordar que el mes d'agost es va tancar amb una taxa d'atur de l'11,93% amb 1.139 persones. I diumenge es posa en marxa la 30a edició de l'Oktoberfest. La inauguració es farà a les 8 del vespre a la carpa del passeig de la Platja Gran amb el clàssic d'agullament del barril. En el decurs de l'acte es farà la presentació i benvinguda de les bandes musicals participants. Enguany hi haurà 69 bandes de 14 nacionalitats diferents. Aquests seran els titulars que repassarem durant els propers 30 minuts. Doncs, com dèiem en titulars, la policia local de Calella ha precintat un magatzem de la fàbrica Llobet Guri aquest migdia. Es tracta d'una de les primeres portes de l'entrada del costat del Museu del Turisme. En el magatzem s'hi pot veure els rètols que es col·loquen als col·legis electorals per identificar districte i zona. Al precinte s'hi pot llegir que la instrucció ve de part de la Fiscalia Superior de Catalunya. I per l'altra banda, seguint amb les notícies del referèndum, els advocats calellencs donaran assistència gratuïta a les persones que puguin ser detingudes l'1 d'octubre. El col·lectiu se suma a la iniciativa de diferents col·legis de lletrats de Catalunya que donaran assistència legal als ciutadans que aquest diumenge puguin ser detinguts o citats per la seva participació en el referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Així ho han fet saber els partits promotors de la campanya en favor de l'1 d'octubre amb l'objectiu de poder donar una atenció ràpida i efectiva en cas que hi hagi una massificació del problema i que el servei del torn d'ofici es desbordi. Jordi Salvanyà, advocat calellenc i col·laborador de l'AMI, de l'Associació de Municipis per la Independència, ho ha explicat en declaracions a l'Infomigdia de Ràdio Calella Televisió.
Des de Calella, el col·lectiu de companys, advocats, tots a partir d'una iniciativa pròpia i solidària de tots ells, el que han fet és trucar-nos i posar-nos oferir d'alguna manera que si hi hagués aquesta eventualitat que torno a dir, que no desitgem, i més enllà de la posició individual de cadascú respecte al referèndum, el que sí que farem és, en defensa dels drets dels ciutadans, doncs, assistir-los i acompanyar-los en les possibles diligències policials que pugui haver-hi aquell dia.
Els advocats s'han organitzat a través de torns especials per assistir a les persones que puguin ser citades o detingudes durant la jornada de diumenge en cas que hi pogués haver una massificació del problema. La iniciativa s'ha posat en coneixement dels partits promotors del referèndum que disposin dels contactes perquè els arrestats i citats rebin assessorament legal sense haver d'esperar els lletrats del torn d'ofici. Salvanyà exposa que la decisió atén a la possibilitat que s'utilitzin mecanismes per frenar la celebració del referèndum que posin en qüestió o vulnerin els drets fonamentals de les persones. A una situació extraordinària, diu el lletrat, una resposta extraordinària també per part del col·lectiu.
Perquè la situació és extraordinària. Lamentablement, allò que havia de ser una jornada pacífica i de llibertat i d'exercici d'un dret fonamental com és el dret a decidir, doncs s'ha convertit en una jornada lamentablement extraordinària. Entenem que en l'exercici de la nostra funció també privada, però també pública, d'alguna manera, el que hem de fer és intentar vetllar i assessorar aquelles persones que sentin violentats els seus drets individuals en ocasió d'aquesta jornada.
Com a col·laborador habitual de l'AMI, Salvanyà ha assistit als quatre alcaldes del Maresme que aquesta setmana han comparegut davant els jutjats pel seu suport al referèndum. Es pregunta si la causa general contra els 700 batlles catalans seguirà el seu curs a partir de la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desautoritza les actuacions de la Fiscalia.
Pels fets de la convocatòria del referèndum, pels fets de la possible campanya d'adhesió dels ajuntaments en aquest referèndum, es segueixen sent les causes davant del Tribunal Superior de Justícia des del passat 17 de setembre. Per tant, la Fiscalia, quan comença a fer aquesta inquisitòria contra tots els ajuntaments que van adherir-s'hi, uns 770 ajuntaments, el que està fent és actuant fora de la legalitat, perquè la legalitat diu que no pot actuar si hi ha unes actuacions. Per això vam comparèixer, per no ser detinguts els alcaldes, van comparèixer voluntàriament, però es van negar a declarar en exercici del seu dret a no fer-ho.
L'advocat del despatx Vila Salvanyà diu no tenir constància que l'alcaldessa de Calella hagi rebut la citació per part de la Fiscalia. Per la seva condició de forada com a electa del Parlament de Catalunya, Montserrat Candini hauria de personar-se davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
I més novetats sobre els crims de Susqueda. La noia assassinada al pantà de Susqueda va morir d'un tret al cap. La investigació apunta que les ferides del noi podrien ser d'arma blanca. La investigació sobre el doble crim al pantà de Susqueda apunta a això, que la noia assassinada va morir d'un tret al cap, mentre que les ferides que presentava el cos del noi podrien ser d'arma blanca. Tot i que l'autòpsia no ha permès confirmar la identitat dels cadàvers, la inspecció ha aportat alguns detalls més d'un cas que encara manté molts misteris. El cos de la jove presenta una ferida al cap amb orifici d'entrada i de sortida. Segons confirmen fonts properes al cas, i es treballa també per determinar si les ferides del noi són d'arma blanca o bé han sigut causades també per una arma de foc. El fet que hagi costat un mes de cercar i trobar els cossos i que hagi estat dins l'aigua tot aquest temps fa que sigui molt més difícil treballar sobre les causes de la mort. De fet, això ha provocat que l'autòpsia no hagi servit per certificar oficialment que els cadàvers siguin de la parella del Maresme, perquè no els han pogut extreure les empremtes pel mal estat dels cossos. Com que els joves tampoc tenien cap tatuatge o marca que permetés identificar-los, ara la policia científica dels Mossos haurà de fer més comprovacions. Les altres opcions per intentar confirmar la identitat són les proves d'ADN o la identificació odontològica. Ara bé, segons la policia catalana, tot apunta que els cadàvers són els de la noia de 21 anys i el noi de 23 anys que van desaparèixer fa un mes al pantà de Susqueda. La confirmació de la ferida de bala, però, fa que prenguin força les investigacions i les informacions sobre un testimoni que hauria assegurat haver sentit soroll com de trets la nit en què va desaparèixer els dos joves a Susqueda, una parella de 21 i 23 anys. El 24 d'agost els joves van sortir de casa per fer l'escapada i diuen tot el material de duien tot el material d'acampada al cotxe. Dos dies després la família en va denunciar la desaparició perquè no en sabien res. Pel tipus de lesions i pels intents de fer desaparèixer totes les proves sota l'aigua del pantà, Els investigadors sospiten que hi podria haver més d'una persona implicada en la mort de la parella. El cos del noi duia una motxilla amb pedres a l'esquena que els investigadors sospiten que li van posar per intentar que no surés. Ella no en portava, però no es descarta que la perdés dins l'aigua. Pocs dies després que s'iniciés la recerca de la parella desapareguda, es va localitzar el cotxe en què viatjava enfonsat dins del pantà amb tota la documentació i els efectes personals dels joves a dins.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Els treballadors de les ambulàncies tanquen un preacord amb l'empresa i suspenen la vaga. El comitè de vaga presentarà a l'Assemblea de Treballadors les condicions del preacord que els seus representants i l'empresa de transports sanitaris de Catalunya van signar ahir 27 de setembre a Girona. Són 9 punts que recullen la principal demanda del personal, com és ara bé el compliment estricte del contracte amb el CatSalut i amb el SEM, la millora dels centres de treball i l'equipament o en qüestions d'àmbit laboral com la reducció progressiva de la jornada de treball fins a les 1.800 hores anuals. Ahir es va desbloquejar el conflicte entre els treballadors i l'empresa del Servei de Transport Sanitari de l'Alt Maresme i les comarques de Girona en vaga des del passat mes d'agost. Segons l'escrit del preacord que ara el comitè de vaga sometrà al vistiplau de les assemblees de treballadors, s'hi haurà de donar una resposta aquesta mateixa setmana. Se citaria llavors el Departament de Treball per firmar l'acord definitiu. La negociació ha conclòs pel moment amb un preacord de 9 punts que compromet essencialment a l'empresa de transports sanitaris de Catalunya a complir amb les condicions del contracte de prestació del servei, a nivell tècnic quant a la prevenció de riscos laborals i també pel que fa al conveni col·lectiu. Així, per exemple, signa l'acord amb equipar els treballadors amb vestuari adequat i a revisar-lo de forma periòdica, atendre els requisits de desinfecció de roba contaminada o de risc biològic, o garantir també les condicions del centre de treball i de la flota de vehicles. Quan a les condicions laborals del personal Transports Sanitaris de Catalunya es compromet a tendir progressivament cap a una jornada de 1.800 hores anuals i fer-ho ja palès en la negociació del calendari de 2018. Els treballadors també han aconseguit que s'atengui la seva petició perquè es transformin en indefinits el 25% dels contactes vigents en les pràctiques que hagin superat els 15 mesos. En relació als períodes de vacances que s'atorguin per mitjà de la lliure elecció dels treballadors de dues quinzenes. Es revisarà també la categoria laboral dels subrogats. Un dels punts de l'acord farà que l'empresa retiri els dos conflictes col·lectius que va presentar al·legant la il·legalitat de les vagues celebrades els mesos d'agost i setembre. Va ser molt important també el canvi d'actitud de l'empresa, que ha sigut clau en el desbloqueig del conflicte. El portaveu del comitè de vaga, Joan Ramon Rodríguez, ha explicat en una entrevista a l'Info Migdia que el recent canvi d'actitud de l'empresa de Transports Sanitaris de Catalunya ha estat determinant per aconseguir resoldre el conflicte laboral. Amb el CatSalut i amb el SEM es faran reunions mensuals de seguiment, sobretot pel que fa al compliment de les clàusules del contracte d'adjudicació del servei.
Compromís de voler solventar o solucionar totes les mancances que veníem des de feia mesos denunciant. La postura fins ara de l'empresa era una postura bastant immòbil en aquest sentit. El CatSalut tampoc estava del tot assabentat dels possibles errors en quant a condicions de bases i de vehicles en el seu conjunt. Bé, el que hem fet ha sigut una mica destapar la realitat, no? I és, per nosaltres és un gran avenç que l'empresa estigui disposada a solucionar totes aquestes mancances i que el CatSalut i el SEM es facin garants d'aquest compromís.
Rodríguez ha indicat que el Salut no era coneixedor de les mancances reals de les bases i la flota de vehicles. El comitè de vaga ha entès com una mostra de bona voluntat i predisposició l'acord el fet que Transports Sanitaris de Catalunya hagi retirat les dues demandes contra el col·lectiu.
Els judicis ja tenien data ferma a finals d'octubre, vull dir que ja estaven tirats endavant. Nosaltres en tot moment pensem que les vagues estaven convocades de manera legal, vull dir que no, no ha sigut una condició, si haguéssim hagut d'arribar a judici i haguéssim arribat amb el convenciment per part nostra de que s'hagués guanyat i s'hagués tirat endavant. Però tot i així s'ha de reconèixer que és una mostra com a acte de bona fe de l'empresa en la retirada d'aquestes vagues.
Aquesta tarda es farà a Santa Coloma de Gramenet la quarta de les assemblees de treballadors per ratificar el preacord. En general, el col·lectiu està a favor d'aprovar-lo. A l'espera de la signatura de l'acord definitiu, el comitè ha suspès la vaga i des d'avui l'activitat és la pròpia d'un dia laboral normal.
facebook.com/radiocarella twitter@radiocarellatv
I segona edició dels tallers de cerca de feina activa. L'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Calella posa en marxa novament els tallers de cerca activa de feina. Es tracta de la segona edició d'aquests tallers que s'adrecen sobretot a aturats per tal de fer més fàcil la seva inserció en el món laboral. Una acció encaminada a reduir la taxa d'atur a la ciutat. En aquest sentit, cal recordar que el mes d'agost es va tancar amb una taxa d'atur del 11,93%, unes 1.139 persones. Els tallers comencen el 9 d'octubre i s'allargaran fins al 30 de novembre. Els tallers Troba Feina, Troba la teva feina, s'adrecen a aquelles persones que estan a l'atur i volen millorar les seves competències per afrontar amb més garanties la tornada al mercat laboral. Es faran 6 tallers repartits en 16 sessions on s'aborden, entre altres, com afrontar una entrevista de feina o la identitat digital. La primera tinent d'alcaldia, Núria Parella, ha parlat dels requisits per accedir a aquests tallers.
Són gent que ha d'estar a l'atur, preferiblement nosaltres demanem que estiguin inscrits a la xarxa d'ocupació local. Per reservar plaça és fins al dia 6 d'octubre i els cursos es faran els dilluns i els dimecres a l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament, que està a Can Llobet, de 9:45 a la 1.
Per ella també ha explicat el balanç positiu que en fa l'Ajuntament de la mateixa activitat l'any passat, on la meitat dels assistents van tenir una bona inserció laboral.
L'any passat el van fer 45 persones, aquests tallers, i el 50% van tenir una bona inserció laboral. Per tant, nosaltres considerem que són uns cursos que han donat els seus fruits i els tornem a repetir. De fet, ara hem d'esperar que acabi la temporada turística i fer una avaluació de tot, però sembla que es va donant el tomb i que tot es va, de mica en mica, doncs sembla que sí, que aquesta crisi tan gran que hem passat doncs comença a remuntar.
Recordem que aquestes activitats es faran a la fàbrica Llobet Guri cada dilluns i dimecres a 9:45 a la 1 del migdia. Les inscripcions estan obertes fins al 6 d'octubre.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I diumenge es posa en marxa la 30a edició de l'Oktoberfest. La inauguració es farà a les 8 del vespre a la carpa del Passeig, a la Platja Gran, amb el clàssic degullament del barril. En el decurs de l'acte es farà la presentació i benvinguda de les bandes musicals participants. Enguany hi haurà 69 bandes de 14 nacionalitats diferents. Abans de 4:45 de la tarda, els carrers de la ciutat acolliran la desfilada de les bandes que actuaran durant la primera setmana de l'Oktoberfest. Seran procedents d'Alemanya, Àustria, Bèlgica, Letònia, Noruega, la República Txeca, Suècia i Suïssa. Carme Pasqual, del World to Meet, l'empresa organitzadora de l'esdeveniment, ha explicat que la novetat d'aquesta 30a edició és que hi haurà decoració a tot l'interior de la carpa. A més, World to Meet ha designat una persona que assumirà la direcció logística de l'Oktoberfest.
Bueno, doncs mira, aquest any, com que és el 30 aniversari, volíem fer alguna cosa especial i volíem canviar una mica perquè ens semblava que l'Oktoberfest s'estava quedant com una mica passat ja i vell i una mica deixat. Hem fet una cosa nova, la decoració serà molt més maca, vull dir, bueno, hi haurà decoració realment, perquè fins ara no n'hi havia massa. I ho portarà una altra persona, que, bueno, en principi l'Oktoberfest aquest any el portem nosaltres, World to Meet, i aquesta persona que hem agafat, que és de la nostra confiança, s'hi està matant bastant perquè la cosa surti bé.
La inauguració de l'Oktoberfest estava prevista inicialment per al dissabte 30, però el canvi de data de l'Ironman Barcelona l'ha fet traslladar-se al diumenge. Tot i això, dissabte hi haurà actuacions de les bandes a la plaça de l'Església durant el matí i durant la tarda. L'Oktoberfest 2017 s'allargarà fins al 22 d'octubre.
Bé, hi ha queixes, sí, la gent es queixa d'aquest tema. Sí, el que passa és que això és una mica complicat. Això és una mica complicat perquè, esclar, s'haurien de posar uns extractors molt forts i s'hauria de posar a cada cuina i això val molts diners i, bueno, s'està plantejant de cara a l'any que ve poder-ho fer. Perquè fins ara, doncs, els que ho portaven no ho feien i, bueno, és que, clar, jo el que vull que la gent entengui és que nosaltres el que ens encarreguem és de portar bandes. que tot el tema aquell d'allà baix el portaven altres persones. I clar, tampoc els podies obligar a fer coses que ells no volien fer i a tenir despeses que ells no volien tenir.
Aquestes eren les declaracions de Carme Pasqual, que ha explicat a Ràdio Calella Televisió que de cara a l'edició de l'any que ve milloraran les ventilacions de la carpa, ja que és una de les queixes més freqüents que reben.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I el Museu del Turisme de Calella acull des d'ahir l'exposició Turisme Responsable. Es tracta d'una mostra que vol anar més enllà del tradicional concepte de turisme de sol i platja i aprofundir en aspectes que també afecten a aquesta activitat, com és a dir, els mediambientals, econòmics, socials i culturals. La inauguració es va fer en el marc de la celebració del Dia Mundial del Turisme. La mostra vol incidir en el fet que el turisme responsable és aquell turisme que no solament respecta el medi ambient, sinó que aporta beneficis socials, econòmics i culturals a tots els involucrats. L'exposició es basa en els continguts bàsics de la Carta Mundial del Turisme Responsable més 20, signada a Vitòria el 2015. El document incideix en la necessitat d'afavorir un turisme que generi beneficis econòmics per millorar les condicions laborals de les persones, fomentar també la conservació del patrimoni cultural i promoure l'accessibilitat. El degà de la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera de Sant Ignasi, Ricard Santomà, present a la inauguració, afirma que perquè el turisme perduri en el temps, cal que sigui responsable i es consideri un intercanvi cultural.
Perquè creixi i perduri, el turisme s'ha de convertir en el que diem el turisme responsable. Un turisme responsable és aquell turisme que respecta el medi ambient, és un turisme que respecta les cultures i és un turisme que aprèn. Tant aprèn el viatger que viatja a una destinació com qui acull aquests viatgers que practiquen aquesta hospitalitat i són capaços d'acollir els visitants com a convidats a casa seva i que mostren orgullosament allò que tenen. I al final és un intercanvi cultural.
Per la seva banda, l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, ha fet incidència en els més de 64 anys d'experiència en acollir turistes que té la ciutat. Candini ha cridat a superar el concepte de turismofòbia, del qual tant se n'ha parlat darrerament. L'alcaldessa afirma que cal fer-ho sense defugir de la responsabilitat d'esmenar errors, però sempre veient el turisme com una oportunitat. La millor manera, diu Candini, és la d'una pràctica de turisme responsable.
Tenim ara, últimament, sobretot d'una manera molt clara, amb aquesta darrera temporada, allò que s'anomena la turismofòbia, doncs jo crec que què millor que de l'expertesa, del coneixement, de l'coneixement i de l'expertesa i de la pròpia experiència que representen els agents econòmics, tinguem una oportunitat a partir doncs, del coneixement, del que en trasllada no únicament la Carta Mundial sobre Turisme Responsable, sinó la mateixa exposició, perquè siguem capaços de que el relat que domini sigui el relat, sobretot, el de les bones pràctiques.
L'exposició es podrà visitar fins al 30 de maig al Museu del Turisme, de dimarts a dissabte, de les 5 fins les 8, i diumenges i festius, d'11 a 6 de la tarda. El preu de la visita normal és de 2 euros i el de la visita reduïda és d'1 euro. Que no? I més notícies. Buscant extras per al rodatge d'una pel·lícula romàntica amb localitzacions al Maresme, la productora Zeta Cinema farà un càsting aquest divendres a Sant Pol de Mar per a la pel·lícula Gente que viene y va, protagonitzada per Clara Lago, Carmen Maura, Alexandra Jiménez, de 100 metros, una comèdia romàntica que rodarà properament en diferents localitzacions del Maresme i s'estrenarà el juny de 2018. Patricia Font dirigirà aquest llargmetratge que gira al voltant de la història protagonitzada per una jove arquitecta que es queda sense promès ni feina i decideix tornar al seu poble amb la família, una comèdia romàntica inspirada en la novel·la del títol homònic de Laura Norton que porta la gran pantalla a la directora de la sèrie Cites. I ara nosaltres tenim en directe la nostra companya Mercè Roura, que ha estat en l'acte del PSC, que l'agrupació local del PSC ha fet avui a Calella, a una tarda, a un acte amb la diputada maresmenca Alicia Romero. Bona tarda, Mercè.
Hola, bona tarda.
Com ha anat l'acte?
Doncs mira, hem pogut parlar amb Alicia Romero abans que comencés l'acte, comentar-vos que hem parlat amb ella, hem fet un repàs de l'actualitat. Romero ve a parlar amb la gent del Partit Socialista, de la seu local, per parlar de com està la situació d'aquest moment difícil en el qual el Partit Socialista, doncs, ells el que comentaven, aposten per al diàleg i deien estar en una posició una mica complicada, no? Romero ens ha dit que no anirà a votar, que no anirà a votar el diumenge perquè la convocatòria d'aquest referèndum no és legal, i ha tornat a fer una crida pel diàleg. Creuen que el seu projecte és el que pot tirar endavant, que és reforçar el diàleg amb aquesta comissió que s'ha creat a Madrid, amb proposta de Pedro Sánchez, per poder començar una reforma, que aniria una reforma de la Constitució, i aconseguir, doncs, que aquest famós encaix de Catalunya a Espanya permeti finalment als catalans anar a votar, perquè diu que està, que té molt clar que això només se soluciona votant, però votant de manera legal. Per tant, ha demanat a la gent que estigui en aquesta posició que no voti diumenge perquè aquest referèndum no és constitucional, no? Una mica això. Ha vingut a parlar de la posició dels socialistes de cara a aquest diumenge, una posició que ja coneixem, parla de cohesió, parla de diàleg i de tirar endavant sense arribar a aquesta confrontació que ells creuen en la que hem arribat, aquest atzucac entre el govern espanyol i el govern català.
Una mica la que ens va també dir el Miquel Iceta fa unes setmanes quan va venir a l'hospital.
Per cert, que li hem preguntat sobre algunes veus del PSOE que parlen d'activar l'article 155, per exemple, Alfonso Guerra, que ha parlat, i alguns altres, i ha dit que aquestes veus no són autoritzades, que la veu autoritzada és Pedro Sánchez, i ha estat molt crítica amb la posició del govern, ha dit que dona suport a la legalitat del que s'està fent, és a dir, que s'ha de complir la llei, però que algunes de les mesures que està duent a terme el govern central, o algunes mesures, per exemple, del fiscal, perquè recordem que són mesures legals, no els hi semblen bé i creuen que no ajuden i que porten a anar una mica més enllà la confrontació. Per tant, ha estat molt crítica. I també molt crítica, perdó, amb la postura del govern català, que diuen que tampoc afluixen, no?, per dir-ho d'aquesta manera.
Tot i així, Pedro Sánchez va donar suport explícit al govern per les actuacions de l'1 d'octubre contra el referèndum.
Això li hem recordat, eh? Això li hem recordat.
Doncs moltes gràcies, Mercè, per la teva crònica d'aquest esdeveniment.
Moltes gràcies.
I en la previsió del temps, jornada de domini del sol durant tot el matí. De cara a la resta de la tarda, la nuvolositat es farà més abundant a la serralada litoral. De cara a demà, el temps serà estable i assolellat a tota la comarca, amb intervals de núvols baixos a la serralada també litoral. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos de component de sud a sud-oest i les temperatures pujaran una mica més, amb mínimes que aniran dels 16 als 19 graus, mentre que les màximes oscil·laran entre els 21 i els 26 graus. I avui ens acomiadem amb una cançó de Maria del Mar Bonet, la més famosa que té, que es diu Que volen aquesta gent, donat als registres dels cossos de seguretat de l'Estat per frenar l'1 d'octubre, que acabeu de passar un bon dijous. Nosaltres tornem, com sempre, demà a 7:45 a l'Infovespre amb més informació.
De matinada han trucat, són el replà de l'escala. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill que no és aquí, més adormit a la cambra. Que li volen al meu fill? El fill mig es desvelava. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? La mare ben poc en sap de totes les esperances del seu fill estudiant, que ben poc promes n'estava. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? Diesa que parla poc i cada nit s'agitava, li venia un tremolor. Pel finestral a l'asfalt una volada. Que volen aquesta gent que truquen de matinada? Els que truquen resten muts, menys un d'ells pot ser el que mana, que s'inclina al finestral, darrere xiscla la
mort, no és mort d'un truc a trencar l'alba que volen aquesta gent, que truquen de matinada. La mare quan surt a obrir porta la bata posada. El seu fill ja no és aquí, més adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mitja es desvetllava, la mare ben poc en sang.